El cafè de la ràdio.
4 de cada 5 autònoms de Catalunya asseguren que no podran aguantar més restriccions per fer front a la crisi sanitària del coronavirus. Són dades de l'informe Impacte de la Covid-19 sobre els autònoms de Catalunya que ha fet públic Pimec Catalunya. El document, a més, posa de manifest que un 40% dels autònoms tem haver de baixar la persiana durant l'any vinent. Ho analitzem amb Àngel Hermosilla, que és economista i gerent de l'àrea institucional de Pimec. Molt bon dia, gràcies per acompanyar-nos.
Hola, bon dia.
Quina situació és la dels autònoms a Catalunya en base a aquest informe que han elaborat?
Bueno, és una situació molt complicada perquè la complexitat de la pandèmia el que està provocant és un empitjorament, diríem, continuat de la seva situació. Evidentment, això depèn dels sectors d'activitat en el que estiguin actuant. Hi ha sectors que estan especialment afectats per aquesta situació, com puguin ser el tema turístic, la cultura o determinats serveis a les persones. Fins i tot hi ha gent que pràcticament no ha treballat des del mes de març, però es nota que realment la situació es va deteriorant per moments.
Clar, segons l'informe, un 10% dels autònoms ara mateix no té activitat econòmica.
Efectivament.
Estem parlant de 2 de cada 10 autònoms de Catalunya que en aquests moments, si no hi ha activitat econòmica, vol dir que tampoc hi ha ingressos.
Efectivament, d'aquí ve la necessitat d'instrumentar mecanismes per poder fer front a això. Sí, sí, la dada exacta és un 18%. Un 18% d'autònoms encara no té activitat. Manifesta que l'enquesta que vam fer a principis de desembre en aquest moment no tenia activitat. I com deia, hi ha determinats àmbits, com pugui ser la gent que es dedica a organització de fires i events, que pràcticament no ha treballat des del mes de març, o els que estan dedicats a l'oci nocturn o activitats d'aquest tipus, doncs pràcticament han tingut que tancar en el mes de març i a hores d'ara poca activitat n'han tingut. Per tant, la situació és desesperant, perquè això està provocant no entrar en ingressos, hi ha problemes de liquiditat perquè les despeses continuen mantenint i per tant han de fer front a pagament de lloguers, pagament d'impostos, pagament de cotitzacions socials, però els ingressos no arriben.
I la situació és molt i molt complexa per totes aquestes persones, entenc. S'ha analitzat també quin percentatge de pèrdues han tingut els autònoms en aquest any?
Bé, en import no, seria molt complicat. El que sí que s'ha fet és alguna estimació de pèrdues per determinats sectors i, evidentment, el sector que surt, ho dic per importància del sector i també per pèrdues, el sector de la restauració. Aquí les pèrdues són milionàries perquè les restriccions, però també el tancament que es va produir el mes d'octubre-novembre, evidentment va fer que molts autònoms dedicats a aquest àmbit hagin patit unes pèrdues o una falta d'ingressos brutal de milers de milions, com deia.
Clar, les pèrdues en aquest informe sí que les han analitzat en forma de percentatge, no? Ens diuen que sí. Un 15% ha perdut menys d'un 25%, un 32% ha perdut entre el 25% i el 50%, un 15% entre el 50% i el 75% i un altre 15% entre el 75% i el 100%. Però també hi ha qui ha perdut més d'un 100%.
Efectivament, sí, els que no han treballat. Els que no han pogut tenir activitat des del mes de març o han tingut una activitat mínima per qualsevol raó, doncs aquests han tingut una davallada en comparació al mateix període de l'any 2019, doncs del 100% només. Hem de pensar que només un 4% manifesta que ha tingut una activitat superior al 2019, que encara hi ha gent que també té una evolució positiva. Un 4%, la resta ha tingut una activitat inferior al 100%. Vol dir que l'activitat en aquests moments és inferior i en alguns casos molt inferior a la que van tenir l'any 2019. Per tant, la davallada és brutal. De fet, a l'informe que estem comentant, gairebé un 90% d'autònoms considera que ha tingut una caiguda d'activitat durant tot l'exercici 2020, un 90%. Per tant, és un percentatge molt gran. I d'aquests, un 50% és de 50% o més d'activitat. Per tant, han treballat per sota de la meitat de l'activitat que van treballar el 2019.
I la restauració, em deia que és un dels sectors que sembla que ho haurien estat passant pitjor, però quins són en global els sectors que han tingut una pitjor situació?
Sí, sobretot els que estan vinculats al sector turístic, i aquí podem anar a allotjament, a restaurants, bars, cases de colònies, tot aquest tipus d'activitat vinculada al turisme. Dos, a tot el que està vinculat a la cultura, teatres, cinemes, sales d'espectacle, sales de música, que només van poder obrir una mica durant l'estiu i en puntades ocasions, i llavors determinar serveis a persones que són serveis o són sectors pràcticament invisibles, però que estan a la nostra societat. Per exemple, parcs infantils, sales de joc o sales de bingo, coses d'aquest tipus. Realment són sectors, podríem dir, invisibles, com deia, però que tenen la seva importància perquè ocupen milers de llocs de treball, no? I aquests també estan patint molt. Per tant, torno a repetir, turisme, cultura i serveis a persones són els tres àmbits que més estan patint aquesta crisi.
Clar, de fet, una de les qüestions, no, que cridaven més l'atenció i que destacàvem també ara en començar és que 4 de cada 5 autònoms de Catalunya diuen que no podran aguantar més restriccions. Això es refereix a més restriccions que es creïn de noves o també a les situacions, a les restriccions actuals? Perquè entenc que si aquesta enquesta és de principis de desembre, encara no coneixem, per exemple, les noves restriccions en l'àmbit de la restauració.
Sí, es refereix fonamentalment a les restriccions que puguin anar associades a una tercera onada. Si ve una tercera onada, les restriccions no seran les que tenim ara, sinó que suposo que seran més intenses. I això realment provocarà una escombrada important d'autònoms. Com deies, hi ha un 85% d'autònoms que no podran aguantar una tercera onada. Una tercera onada com, bueno, una onada similar a la que vam patir a l'octubre, a novembre, que no és la que tenim ara. Allà les restriccions van ser encara més intenses, no? I es referia a això, un 85% no podrà aguantar i d'aquests un 40% manifesta que haurà de tancar definitivament, no?
Per tant, la por a una tercera onada és ben present.
Sí, almenys sense que hi hagi algun tipus de compensació econòmica, perquè el greu problema que estem patint en el cas del col·lectiu d'autònoms és que les compensacions econòmiques són mínimes. Hi ha països que s'estan compensant activitats que se'ls està obligant a restringir. Com pugui ser Alemanya. A Alemanya, un 75% dels ingressos que vas tenir en el 19 res una compensació del govern quan t'obliga a tancar. Però aquí no passa això. Aquí es fan restriccions i amb una mica de sort hi ha algun tipus de compensació econòmica, però aquesta és mínima i puntual. Clar, això és molt important perquè això permet subsistir a molts autònoms que per una cosa o altra hagin de tenir, hagin de restringir la seva activitat. I, evidentment, si no existeix aquesta compensació econòmica, la situació és molt complicada.
Clar, un 40% també diuen que potser hauran de tancar, no? També,
sí.
Aquesta és una altra dada important, no?
Sí.
També gent que veu que no veu clara la subsistència del negoci, no?
Efectivament, sí, perquè ja són molts mesos i, com deia, hi ha autònoms que ho han treballat molt poc o no han treballat des de fa molt de temps. I com a resposta a això, el que ha tingut ha sigut, pues, ha tingut que continuar pagant cotitzacions socials, que a més s'han incrementat aquest any. En els darrers mesos s'han incrementat en relació a l'any 2019. Pagament d'impostos, subministraments, lloguers... Clar, tens no ingressos, o ingressos molt petits, però a canvi tens un manteniment de despeses com unes despeses fixes a les que tens que fer front, no? I aquesta situació per als autònoms, conforme va passant el temps, és tornar insostenible.
Clar, però els autònoms a Catalunya és un col·lectiu molt important. Que un 40% estigui parlant de que no veu clar poder subsistir pot tenir una incidència directa i clara en l'economia, no?
Efectivament. Pensa que a Catalunya hi ha una mica més d'un 500.000 d'autònoms que són actius, val? Amb un grau de rotació important, però és una part important de la nostra activitat. I hi ha sectors en què la presència d'autònoms és molt elevada, no? Per exemple, el sector serveis. Per tant, parlar d'aquests percentatges de possible tancament o de risc de tancament, home, pot provocar un cert col·lapse en determinats àmbits, no? Pensa que hi ha sectors d'aquests que estan pràcticament sense activitat en el que hi ha un percentatge elevat d'autònoms o de pimes, en aquest cas, que ja estan dient que ja hauran de tancar definitivament.
Ah, clar, les conseqüències poden ser molt importants, però les causes les hem repassat una mica, al llarg de l'entrevista, sí. Ho has dit, no? Despeses que es mantenen, poca facturació, aquestes serien les causes principals?
Sí, bueno, la primera és que no hi ha activitat. De fet, en l'enquesta,
sí,
com que estem comentant, un 67% d'autònoms diuen que aquest és el principal problema. No hi ha activitat, no hi ha ingressos, però després més de la meitat manifesta que el pagament de cotitzacions i el pagament d'impostos per això se resulta un greu problema. I després estarien els pagaments de subministraments i de lloguers. Clar, si un autònom no ingressa, clar, ha de compensar amb els seus recursos aquest tipus torno a dir, despeses fixes o pseudofixes que ha de pagar, cotitzacions de seguretat social, lloguers, i es fa molt complicat la subsistència, evidentment.
Uh-huh. I també, doncs, aquest problema que dèiem, les cotitzacions de la Seguretat Social, la davallada de les comandes i de les vendes, la davallada de comandes i vendes se xifra en un 67% i les cotitzacions en un 53%, no?
Correcte.
Com a
correcte.
Incidència i com a pes que suposa, doncs, per aquests autònoms. Per tant, a les administracions, què se'ls diria a través d'aquest informe? Quines les conclusions que es podrien extreure i què és el que haurien de fer les administracions per, en certa manera, revertir aquesta situació? Hi ha una part que no és controlable, no?, que és la incidència de la pandèmia, però l'altra que sí que tenen damunt la taula les administracions, què és el que haurien de fer?
Bueno, lo primer és quan hagin de fer restriccions, que siguin restriccions molt ben argumentades i molt ben justificades, que de vegades els autònoms i els sectors els hi manca una mica aquest tipus d'informació. I després, sobretot, la compensació econòmica, que ha de venir per ajudes directes, perquè fins al moment les ajudes han sigut individualment molt escasses, llavors ha d'haver compensacions econòmiques, ajudes directes, quan hi hagi una restricció important, i utilitzar altres mecanismes, com pugui ser la via fiscal, una condonació d'impostos o de taxes municipals, també ajuda als autònoms, i això és important. Ja no valen moratòries, com al principi de la pandèmia, que va haver moratòries per part de pràcticament de l'administració central, de la Generalitat i fins i tot dels ajuntaments. El que cal és condonació d'impostos. Directament, eliminació d'impostos quan es produeixen situacions de restricció total, no?
Per tant, res de crèdit, sinó ajudes directes que arribin ràpid, no? El màxim de ràpid possible. Els camins, per tant, les ajudes que s'han ofert fins ara no han estat suficients o no han estat ben enfocades?
Bueno, potser la més important ha sigut l'ajuda que es va dirigir directament als autònoms. Pensa que a Catalunya l'ajuda als autònoms van haver 7,5 milions en el mes d'abril, després no va haver res fins pràcticament al mes de novembre-desembre. Per tant, va haver un parèntesi molt important aquí de temps que no van rebre cap tipus d'ajuda. I l'ajuda que han rebut al novembre-desembre ha sigut 2.000 euros. Entenc que l'esforç quantitatiu, perquè això va arribar a ser aproximadament unes 120.000 persones, va ser important, però individualment 2.000 euros et soluciona el problema potser de 2 o 3 mesos només. Per tant, el que demanem és més ajuda, sobretot si hi han d'haver restriccions, i ajudes directes, vull dir que vagin directament a l'autònom a compensar. No val més endeutament, perquè l'endeutament al final... El que implica és donar una mica d'aire ara, però evidentment ho has de tornar en el futur, i com el futur tampoc està clar, doncs tens un problema greu, no?
Clar, no sé si també teniu la sensació, no, des de Pimec i des de la vessant de Pimec Autònoms, que aquesta crisi del coronavirus també ens ha posat de manifest dues qüestions: la importància del sector i la fragilitat del sector.
Sí, sí. Bueno, la fragilitat ja n'eren conscients, perquè la figura de l'autònom és una figura que encara necessita una actuació, podríem dir, normativa important per intentar definir-la i per intentar donar-li sostenibilitat, cosa que fins al moment encara hi ha molts flecos no clars. Fins i tot cara a la seguretat social, perquè es paga unes cotitzacions que són mínimes a canvi d'uns serveis que de vegades són molt qüestionables. Per tant, aquesta figura, com deies, que és dèbil o és feble, necessita encara una actuació governamental important per acabar de definir-la i per acabar de donar-li fortalesa, cosa que no té, no? I, evidentment, aquesta crisi el que ha posat de manifest és que aquesta fragilitat es manifesta i, per tant, que cal actuar. Jo crec, o vull pensar, que en els propers mesos, un cop aquesta situació es pugui anar superant, la figura de l'autònom rebi per part del govern central algun tipus d'actuació en matèria normativa que la pugui enfortir, no?
Clar, i a banda de la fragilitat pròpia del sector i dels professionals que hi treballen, entenc que també hi ha un altre aspecte important i rellevant a destacar, que és com es paguen, per exemple, les quotes d'autònoms, o com, no sé si ha arribat el moment de seure'ns damunt la taula, i el que deia vostè ara, no?, analitzar una mica què és el que, com funciona el món dels autònoms a casa nostra, també s'hauria de revisar el sistema d'aquestes quotes d'autònoms estables i que no van en funció del que s'ingressa, no?
Clar, s'ha de revisar tot el sistema, perquè ja no solament és el que pagues o si va en funció o no dels ingressos, sinó del que reps. De vegades, pensa que per cessament d'activitat hi ha un percentatge molt baix d'autònoms que està rebent compensació, quan resulta que si estàs en règim general, la compensació que reps és pràcticament pel 100% de la gent que està de baixa. Clar, es donen una sèrie de circumstàncies que realment discriminen aquest col·lectiu enfront del col·lectiu del règim general. I aquestes situacions s'han de, evidentment, estudiar i analitzar molt bé per intentar que no passin, no? O el fet de que hi hagi un percentatge important d'autònoms que estiguin cotitzant per una base mínima, eh? Bueno, aquestes coses s'han d'analitzar amb calma. Evidentment, necessitem passar aquest estadi, podríem dir, de crisi per tenir una mica de tranquil·litat i entrar a fons. En consta que hi ha grups polítics que estan en ello, ja portaven temps analitzant aquesta situació abans de la crisi, però el que està clar és que després d'aquesta situació s'ha d'actuar ja per intentar superar aquestes situacions, que el que fan és fragilitzar l'actuació dels autònoms, que torno a dir, a Catalunya són més de mig milió, no?
Per tant, caldria repensar globalment com funcionen els autònoms, sí, a casa nostra, i seria útil mirar-nos el que fan d'altres països europeus o caldria crear com una norma pròpia?
No, jo crec que aquí sempre és important mirallar-nos a Europa. Hi ha països que segurament ho tenen molt millor i hi ha una actuació que el que permet és enfortir la situació de l'autònom i, per tant, és important sempre mirar altres països europeus, França, Itàlia o el centre nord d'Europa, que té una situació molt més benigna per l'autònom. Ho hem de mirar, ho hem d'analitzar i hem de veure tot allò que considerem que és positiu, traslladar-lo aquí, a casa nostra, perquè, evidentment, d'autònoms tenim molts i segurament en el futur tindrem més i cal una actuació, torno a dir, que elimini aquesta fragilitat que ara mateix pateixen, no?
Doncs Àngel Hermosilla, economista i gerent de l'àrea institucional de Pimec, moltes gràcies per haver-nos atès avui al Cafè de la Ràdio.
Moltes gràcies a vosaltres i bona entrada d'any.
Igualment, que tingui un molt bon any.
Adéu-siau.